com, doncs, insisteixo, quin és el procés, no? Però en aquests moments, doncs, ni els negociadors d'Esquerra Republicana ni els del PSC contemplen alta pantalla que no sigui arribar a un acord perquè Catalunya tingui uns pressupostos.
Marta Pascal.
Bon dia. Hola, què tal? Senyora Moret, jo volia preguntar-li per una cosa que de fet es desprèn una mica de les vostres paraules, però una cosa que ha passat aquesta legislatura, que ha passat, per exemple, amb el pacte entre el president Sánchez i Junts, i que també una mica crec que pot haver afectat, és que a vegades hi ha compromisos que no depenen estrictament d'un mateix. Poso el cas, per exemple, del català a Europa. És evident que el govern espanyol ha posat tota la carn a la graella, però bueno, doncs aquí clarament el Partit Popular doncs, ha torpedinat, no? El cas de l'amnistia, no? Doncs el Tribunal Constitucional. En quina mesura creieu que el tema de l'IRPF ha estat de veritat, la pedra a la sabata i al final no depenia de vosaltres, no? Dels que estàveu negociant? O creieu que hi ha alguna cosa més de fons a nivell de model, d'accions concretes que comportés, que acaben moldejant aquest pressupost? Posat a la balança, és més un tema d'aquests elements que al final depenia del govern espanyol, depenia de la senyora Montero, que si se'n va a Andalusia o no, si hi ha pressupostos. En quina mesura això a la balança ha passat d'una manera o d'una altra?
Doncs, més que pesar la balança, la veritat és que hi ha hagut una sèrie d'elements en els que, òbviament, no ens hem posat d'acord, no? I això ha portat, doncs, a que finalment es prengui aquesta decisió, no? Jo, reflexionant sobre això que deies, jo crec, ostres, que, doncs, el govern d'Espanya ha estat el govern que més favorable, doncs, i que més feina ha fet de cara, a ajudar a que Catalunya tingués eines molt importants per reafirmar el seu autogovern. Jo, de fet, el pacte d'investidura sempre recordo que aquest pacte d'investidura que va sortir de l'acord entre Esquerra Republicana, el PSC i també Comuns, òbviament, aquesta majoria progressista que està al Parlament, va ser refrendat en una executiva nacional del PSOE. Que això també és inèdit, històric. És a dir, que aquest acord ha estat assumit per el PSOE i per la seva executiva nacional. Però com tota la vida, i jo crec que això tothom ho pot entendre, aquests acords de màxims, que són canvis estructurals profuns, complexes, com bé deies, no? De coses que porten dècades aturades, necessiten els seus temps i els seus processos. No? No són coses ràpides, no són coses immediates i a vegades poden patir algunes dificultats. No? Per tant, jo crec que és una de les coses que hem d'entendre en els processos de negociació. No es tracta de voluntats, no es tracta de prioritats, perquè jo crec que en aquest cas els tres que estem en joc tenim la voluntat i la prioritat, inclús junts, no? Amb avançar en aquest sentit, però és veritat que en els processos, sobretot tot allò, aquelles coses que no depenen de tu directament, doncs al final ja s'impera un sentit de realitat. Has d'adaptar-te i també has de, però sobretot no llançar mai la tovallola. Jo crec que això és el que hem demostrat tots. És a dir, especialment, doncs, jo parlo per la part que em toca, jo crec que el molt honorable president ha estat sempre, ha dit sempre fins a la societat que ell es compromet a complir tots els punts que contempla el pacte d'investidura. Ara, doncs necessiten els seus processos i les seves negociacions. I jo crec que això, des del sentit comú, tothom ho pot entendre.
Marc i Jofre. Ignacio.
Bon dia.
Bon dia.
Vostè, en aquesta entrevista, durant diversos cops, ha parlat de responsabilitat per definir l'operació d'ahir de la retirada de pressupostos. Li giraré amb el seu permís una miqueta la paraula. Creu que va ser irresponsable presentar uns pressupostos sense suport, sense suport d'Esquerra? Ho dic perquè és el primer cop a la història del Parlament que s'han de retirar uns pressupostos.
Mm-hmm. No, tot el contrari. És a dir, jo crec que, jo ho dic des de, també del coneixement personal, evidentment, no hi ha ningú, des del meu punt de vista, òbviament, més sensat que el president Illa. I, per tant, rigorós en les seves decisions. Ell va prendre una decisió estratègica, que és que aquest país tingués uns pressupostos i va presentar un projecte de pressupostos que, a més, es va presentar amb una data pactada prèviament, que era el 27 de febrer. Que contemplava tot una... els pressupostos contemplaven tota una sèrie d'apostes i propostes per donar resposta a les prioritats del govern, però sobretot aquelles prioritats que tenen a veure directament amb problemes reals del país i amb reptes del país. Per tant, era un acte d'un exercici de responsabilitat. A més, com ja sabeu, hi ha tot un procés de negociació, doncs, en aquest cas doncs, amb comuns i també amb els agents econòmics del país. I també es va continuar, és que es va continuar negociant amb Esquerra Republicana fins l'últim moment, eh? No és que no es negociés amb Esquerra Republicana. El que passa és que doncs, vam veure, òbviament, que aquesta negociació necessitava doncs, un altre escenari, necessitava un altre tempos, i per això doncs, aquesta decisió del president. És a dir, en lloc d'anar a un xoc de trens doncs, que no portaven lloc, sobretot no portaven lloc els catalans i les catalanes, jo crec que és un acte, insisteixo, de responsabilitat moltes vegades, i insisteixo que no és un acte de debilitat, és un acte d'honestedat amb el país i amb els catalans i les catalanes.
Però, per tant, entenc que ho tornarien a fer? Tornar a presentar un pressupostos sense suports?
Entenc que es tornaria a presentar una i una altra vegada uns pressupostos per Catalunya.
No m'estan contestant.
No, estic contestant perquè nosaltres no vam, el president no va presentar uns pressupostos per no tenir suports. És que, insisteixo, continuaven treballant per tenir aquests suports.
És que, sí, que no s'acabava la negociació.
Clar, és que estàvem negociant. És que aquests pressupostos, és a dir, els presento i m'oblido. No, és que fins l'últim moment es van estar negociant aquests pressupostos. Però quan veus que, bueno, doncs, els tempos no et donen i que has de continuar negociant, és quan es prenen les decisions. Jo el que vull dir és que no, aquests pressupostos no es van presentar així doncs, sense la voluntat de continuar de negociar-ho en tothom, especialment amb els dos socis d'investidura.
Jofre.
Sí, hi ha una persona en aquest país que és més sensata i té més sentit comú que Salvador Illa i que sap i és conscient de les seves forces i sap afrontar els reptes.
Jo diré la meva opinió, eh?
No, és Hansi Flick, eh?
Ah, també. Però jo el Hansi Flick...
És Hansi Flick. No el conec. Perdona, l'entrevista ha començat amb un senyor populista. Aquí m'hi vull anar.
Però com que no el conec, el Hansi Flick...
No posaria la mà al foc.
No.
És targeta groga, eh, Ricard, això?
Quan passi per aquí el saludes i li dius...
Sí, jo, encantada.
Aviam, no, perquè vostè parlava d'empat, agafant el símil futbolístic que quan el Ricard li ha preguntat qui ha golejat aquí, parlava d'empat. Imagino que un acord és quan hi ha cessió per part de les dues parts. Ha quedat molt clara la cessió d'Esquerra Republicana, que és no posaré l'assoliment de l'IRPF com a condició sine qua non per aprovar els pressupostos. Jo li volia preguntar, a banda de 3 mesos, què ha cedit el PSC? En què s'ha dit el PSC? Ho dic perquè fins i tot per treure'm el barret com a estament negociador, eh? I si vol, li projecto la pregunta 3 mesos més enllà. Tenint en compte que vostè ha dit que es respectaran els pressupostos ja fets, que no es tocarà ni una coma d'allò que ja està acordat amb agents socials i amb els comuns. Ben bé, si no hi ha RPF i es mantindrà aquesta essència tan profunda dels pressupostos, en què notarem els catalans que hi ha uns pressupostos diferents als del març, als del juny? Quina serà la qüestió allò capdalt? No qualsevol partida allò petita d'una rotonda en algun lloc, sinó hi haurà alguna qüestió capdalt en què els pressupostos del juny seran diferents dels del març?
Jo el que he dit és que els futurs pressupostos, esperem que tot vagi bé i prosperin, es incorporaran els acords previs, per exemple, amb comuns i amb els agents socials i econòmics. No he dit doncs, que no es tocarà ni una coma, en absolut. Clar, si entrem en una negociació, he de negociar.
Doncs
amb allò que siguem capaços d'acordar el PSC i Esquerra per Catalunya. Amb aquells projectes, insisteixo, i aquelles iniciatives que, evidentment, doncs, el PSC, quan va presentar els seus pressupostos el 27 de febrer, doncs ja incorporen totes, com deia abans, aquestes, diguéssim, les prioritats que entén el govern que són les més importants del país i per donar resposta a aquests problemes i aquests reptes. Per tant, aquesta part, evidentment, doncs el PSC continuarà posant-la sobre la taula, eh? Uh-huh. Però, evidentment, amb un exercici de negociació, doncs s'ha d'incorporar també les propostes a que siguin capaços d'acordar entre Esquerra Republicana i el PSC. I també, com et deia abans, és que com que el món va tan ràpid, és que en aquests moments sí o sí hem d'incorporar un escut social. És que no hi és en aquest pressupost del 27 de febrer. És que el 28 de febrer va canviar el món, entre cometes, no? Uh-huh. I doncs hi haurà, i podrem veure tots segurament, esperem que tot vagi bé, evidentment, que jo estic segura que sí serà, doncs propostes vinculades amb un escut social per a fer front als impactes socials i econòmics d'aquest conflicte bèl·lic. I moltes altres coses que siguem capaços d'acordar entre Esquerra Republicana i el PSC. La voluntat d'iniciar o de continuar negociant és doncs construir uns pressupostos des del consens. des del consens, però... amb un soci prioritari que en aquest cas és Esquerra Republicana.
Ara, això que diu, per tant, vol dir que fins d'aquí 3 mesos no hi haurà mesures per l'impacte de la guerra?
No, 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 perquè tenim un suplement de crèdit, no? No, tu mateix ho has dit. És a dir, les mesures immediates es prendran, però sí que és veritat que desgraciadament no estem parlant de coses immediates, i sinó que desgraciadament han vingut per quedar-se. Sí. Per tant, doncs, evidentment, ara, diguéssim, el xoc, el pla de xoc o les mesures més immediates que s'hagin de prendre, doncs es prendran, però tot allò que signifiqui també inversions estructurals pel país, és que, clar, és que el país al final necessita diners, recursos per millorar les infraestructures, com bé deies, no? Per millorar el sistema de serveis públics vinculats a la salut, a l'educació, per, doncs estem parlant de, també del pla de barris, per millorar els barris, per invertir en seguretat, per invertir en habitatge. És que, clar, si fem la llista, sí, sí, no me l'invento jo.
Un element que m'agradaria posar sobre la taula, ara deixo per l'Ignacio, però és veritat que en el cas de Madrid, en Pedro Sánchez sempre es posa sobre la taula el fet de que si no hi ha un avançament electoral és perquè estaria en risc una majoria progressista, no? I que, per tant, el model i la fractura social podria ser molt gran per l'entrada de l'extrema dreta que podria preveure's a les institucions. En el cas de Catalunya, aquest és un element que també té en compte el govern, i en aquest cas el PSC, el risc de que Aliança Catalana bloquegi i hi hagi un col·lapse parlamentari que no permeti altres majories?
Jo crec que és un dels objectius, evidentment, del PSC, però també del govern, presidit pel molt honorable president, i això ho té legítimament, és una, diguéssim, jo crec que és una voluntat de tots els presidents, de tots els governs, és acabar els mandats, i acabar, doncs, en aquest cas, doncs, complir el mandat sencer fins al 2028. I perquè és això el que han triat la majoria dels ciutadans i ciutadanes d'aquest país democràticament a les urnes. El que jo crec que incomoda més els ciutadans i ciutadanes, doncs, és la inestabilitat i, doncs, i els governs que no són capaços d'obtenir consensos per continuar i esgotar els mandats que per això estan, no? Per tant, és aquesta la voluntat del president, és a dir, escolta, pressupostos és bueno, és que és estratègic per continuar, doncs, donant resposta als problemes de la gent. Però és que la voluntat és esgotar el mandat. Per què? Doncs perquè, justament, com deia, la majoria dels ciutadans i ciutadanes el 12 de maig del 2024 van triar, doncs, que aquest Parlament hi hagués una majoria progressista liderada per el PSC que ha de dotar de recursos, i garantir drets dels ciutadans i les ciutadanes. I, evidentment, doncs, d'alguna manera, segur, aturar l'ofensiva de la dreta i de l'ultradreta, que tots i totes sabem, doncs, què significa, i com pot impactar aquest país.
Ignacio.
Sí, senyor Moret, jo voldria preguntar-li quina és la relació amb la resta de l'oposició, perquè em dona la sensació que Esquerra fa al Parlament el que Junts fa al Congrés dels Diputats, és a dir, ser un soci que enfronta d'una debilitat parlamentària, no?, d'escons, aprofita una força negociadora. Jo no sé si ha considerat el PSC apropar-se a l'oposició, i parlo no només de Junts, parlo també, per exemple, del Partit Popular. Jo entenc que en Vox s'hauria potser d'inici una mica més difícil trobar un punt en comú o d'acord, i no sé si l'oposició en aquest cas s'ha mostrat oberta a negociar alguns punts, perquè així com es pot obrir una via d'aire amb aquests 3 mesos amb Esquerra Republicana, potser hi ha altres mesures que, com dic, el Partit Popular o Junts estarien més que disposats a donar suport. Per exemple, parlo des d'una possible baixada d'impostos o a saltar altres temes, atès que estem posant molts temes sobre la taula, com pot ser la transferència a l'IRPF, com pot ser, diguem-ne, la reincidència, per exemple.
Jo crec que, doncs, si tots hem fet un exercici d'escoltar el molt honorable president a la seu parlamentària, per exemple, ell sempre parla de mà estesa, a tothom. És a dir, si algun partit polític de l'oposició vol, doncs, contribuir a tirar endavant projectes, doncs, favorables als catalans i les catalanes, només, doncs, ho ha de tirar endavant, perquè insisteixo que l'actitud i l'oferiment permanent del president és mà estesa a tothom, i bueno, jo crec que, insisteixo, que ningú pot dir que el PSC, en aquest cas, i en el govern del, doncs, socialista al front del govern de la Generalitat, no té, doncs, una voluntat negociadora. Ara, això sí, hi ha una línia vermella, que són els partits que generen odi. I això sempre ho ha dit el nostre president també. Aquells partits que tenen relats, que generen odi, que generen sectarisme, que neguen drets i llibertats, home, aquesta és la nostra línia vermella. Més enllà d'aquí, doncs, totes les forces democràtiques que tinguin per davant els interessos, o posin per davant els interessos del país, escolta, cap problema en negociar. Ara, negociació significa això. Negociar significa, doncs, treballar per arribar a acords i, evidentment, doncs, compartir un mínim marc ideològic i polític en certes, doncs, amb elements, insisteixo, que tenen a veure amb les prioritats i les necessitats del país. Però jo crec que, insisteixo, que el nostre president sempre ha mostrat, i és un terreny seu, aquesta voluntat d'arribar a acords amb aquelles forces democràtiques que, amb les que compartim doncs, projectes i necessitats.
És Lluïsa Moret, portaveu i vicesecretari del PSC, negociadora amb Esquerra Republicana en aquest període de negociació que també s'obre, que hi ha hagut i que també continuarà amb Esquerra per als pressupostos. És una de les protagonistes del dia. Li agraïm que avui ens hagi acompanyat. Demà Oriol Junqueras serà aquí amb nosaltres per també respondre les preguntes. Senyora Moret, gràcies. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Una pausa i ara tornem.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Escolta, el pare li ha agafat el cupó extra dia del pare de l'11 de 17 milions. Què et sembla? No sé si agafar-li alguna cosa més.
Quant?
17 milions.
A veure, 17 milions em semblen prou bé com a regal, eh? No agafaria res més.
17 milions poden ser un bon regal per al pare. Fes-nos cas. Regala el cupó extra dia del pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. Cupó extra dia del pare de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Pata Negra és l'única marca de vins amb 8 denominacions d'origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas i Cava. El vi d'un país. Pata Negra. Brindem amb el vi que ens uneix. Pata Negra.
Aquesta tarda vaig al Casal de Barri. Vols venir?
Al Casal? No hi he entrat mai. Què hi feu?
Cuina, hort urbà, tertúlies... Ens trobem amb gent del barri i compartim espais. Ens ho passem genial.
Descobreix els 44 casals de barri de Barcelona. Troba el teu a barcelona.cat/casalsdebarri. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
Ara Lidl contra cuixa de pollastre sense pell per 3,29. T'estalvies un 16%. I amb Lidl Plus mig quilo de bròcoli per 0,85. T'estalvies un 34%. Lidl, val la pena.
Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què és?
És el Select Terrain. Està en moda funky sorra.
Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
És clar que sí, Iker.
N'hi ha que aparenten, n'hi ha que són. Nou Jeep Compass, disponible en plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. I ara Jeep t'anticipa fins a 4.500 euros del Pla Auto Plus.
Oriol Mitjà, Núria Marín i Ferran Monegal a Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
L'Eurolliga de bàsquet es viu al Tot Gira. El projecte de Xavi Pasqual té un objectiu: tornar a l'elit europea.
Hem estat contribuint, estem tots en la mateixa pàgina.
Viu l'emoció del millor bàsquet europeu en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb Ernest Macià, Carme Lloberes i l'equip del Tot Gira.
Anotant i siguen efectius a davant.
Avui, a partir de 6:15, València-Barça.
Vols venir a l'Eclipsi?
Sí.
Sí, no tinc cap altre remei, així que sí.
Òbviament.
Entrem-hi.
Dulceida, Enric Auqué, Quique Nazaret i Abraham Urriols han acceptat entrar a l'Eclipsi.
Els coneixeu per la seva feina, però com són fora dels focus?
Se m'ha mort la mare i això és una merda.
A la Rihanna, què vaig dir? It's possible a picture?
Buscava emocions fortes tota l'estona. A gas.
L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Nous capítols.
Ja disponible a la plataforma 3CAT.
012, la millor resposta.
M'acabo de trobar el Manel, el veí del segon.
Com li va la cerca de feina?
Doncs ja n'he trobat una gràcies al SOC.
Ah.
A la seva oficina de treball el van orientar, li van recomanar formació adaptada al seu perfil i fins i tot el van ajudar amb el currículum.
No sabia que el SOC feia tot això. I aquesta formació la pot fer tothom?
Sí, tant si busques feina com si vols créixer o reinventar-te professionalment.
El SOC ajuda les persones a trobar feina i les empreses a trobar professionals. Tot sense cap cost. Informa't a serveiocupació.gencat.cat. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la consultora i professora de Ciència Política la Pompeu Fabra, Marta Pascal, els periodistes Marc Bataller i Jofre Llombart i l'advocat Ignacio Rigau. Dijous de mobilitzacions a Catalunya. Coincideix el quart dia de vaga territorialitzada al sector educatiu amb el novè dia de protestes dels metges des de l'octubre i quan es va iniciar aquesta onada de reivindicacions. Avui som també a tot arreu. Comencem aquesta ronda de connexions amb les professors i també mestres que avui es manifesten a les comarques de Girona, el Maresme i el Vallès. Fontajau, Girona. Fèlix Martín, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, primera gran concentració del matí a Girona abans de la manifestació del migdia. Aquí a Fontajau hi ha centenars d'educadors. La majoria els veiem amb samarreta groga, pancartes reivindicatives, i també en una estona doncs desfilaran a peu cap al centre de la ciutat i, a més, estan rebent el suport dels pagesos. Jordi Ginebreda, portaveu de Revolta Pagesa, ens acaba de dir que la presència d'una quarantena de tractors aquí està ben justificada perquè les protestes entre tots aquests col·lectius són comunes.
Per venir a protestar de lo nostre, que si analitzem és lo mateix que lo seu. Hi ha quatre punts clau que afecten a molts sectors i a l'educació i a la pagesia els tenim. És la burocràcia, la manca de democràcia a l'hora de prendre decisions sobre el sector, la implicació del sector per poder opinar, la precarietat laboral en el cas dels mestres, però els preus justos de la pagesia.
També enmig d'aquesta gentada que hi ha l'esplanada del pavelló d'esports de Fontajau a Girona i veiem bates blanques del col·lectiu de metges i, entre d'altres, acabem de veure-hi també l'alcalde de la ciutat, Lluc Salelles.
I el gironès al Maresme, anem també, hi ha concentracions en aquest cas a la C32. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs mira, fa uns minuts que s'ha desencallat la situació aquí al nus de comunicacions de l'autopista C32 amb la C60 aquí a Mataró, aproximadament a l'alçada del Mataró Park. Els mestres ja han deixat lliures els carrils grans de l'autopista, els carrils més amples, i ara estem en un vial on sí que baixen en manifestació cap al centre de la ciutat. Ens acompanya l'Anna Torralba, del sindicat USTEC, que ens explica que la situació és complicada i que per això no estan d'acord amb l'acord que s'ha firmat.
Bé, trobem que és un acord insuficient, que s'ha fet d'una manera a l'esquena de tothom, dels sindicats i del col·lectiu i de la part social. Per tant, és una traïció més que un pacte.
Una situació que us porta a fer aquest acte de protesta. Com es viu a les aules aquesta situació de mancança de materials i de personal?
Bé, el símil que podríem posar és que és un pacient que està a l'UCI i al qual se li diu que en dintre de 4 anys veurem quines mesures els podem donar. És un sistema que ara mateix està col·lapsat, per tant necessita una gestió urgent i efectiva, no una previsió difusa.
Doncs gràcies, Anna. Aquesta és la situació ara mateix. Els cotxes que baixen de la C60 encara amb caravana. Trànsit molt complicat aquest matí a la comarca del Maresme.
I per acabar, nova jornada també de vaga del col·lectiu mèdic. Com dèiem, Metges de Catalunya convocat per aquest dijous i també per divendres, dos dies seguits de vaga amb l'objectiu de continuar reclamant la millora de les condicions laborals dels metges. Anem a l'Hospital del Mar de Barcelona. Mònica Mas, bon dia.
Hola, bon dia.
Es nota l'afectació de la vaga?
Doncs es nota poc, la veritat. Hem preguntat aquí a l'hospital, la majoria d'usuaris no sabien que avui els metges fan vaga, tampoc ningú els ha avisat de cap anul·lació, i a la recepció també ens han dit que sembla un dia totalment normal. I és que recordem que aquesta és la novena, com deies, jornada de vaga, i el seguiment d'aquestes vagues cada vegada té més costos pels facultatius. Hem parlat amb la delegada sindical de Metges de Catalunya, Núria Canyete, que és adjunta al servei de digestiu d'aquí de l'Hospital del Mar, i ens explica quins són aquests costos més enllà de cobrar un dia menys de feina.
Però hem de recordar que també els metges tenim una pressió bastant forta en el tema del seguiment de la vaga per la pressió assistencial que tenim i que després hem de resoldre nosaltres mateixos. Que no ens donen les eines per poder fer front a el que deixem de fer a la vaga. I això s'ha de tenir en compte també.
I recorda que les seves reivindicacions van més enllà de millorar el sou, volen més contractacions de metges, un estatut propi i abolir les guàrdies de 24 hores. Demà, un altre dia de vaga amb una manifestació pel centre de la ciutat.
Doncs, mentrestant, aquesta és la fotografia del país. Quart dia de vaga en el sector de l'educació i novè dia de protestes des del mes d'octubre, quan es va iniciar l'onada de reivindicacions pel que fa al col·lectiu de metges. Com interpreteu també el batec del país mentre també anem parlant de pressupostos? Ignacio Rigau.
Doncs, jo crec que amb tot, després de 10 anys de, diguem, de certa borratxera processista, està bé que estem abordant o que estiguem abordant els temes de fons del país, i no m'agrada molt la lectura de hem estat 10 anys o vam estar 10 anys sense fer res i ara, per suposat, estem heretant aquests fruits. Però jo crec que és el moment, precisament, d'enfrontar-nos als grans debats. El gran debat, per exemple, del sector sanitari és no només un tema de recursos, és també un tema de com concebim la professió sanitària a Catalunya. És una professió que, per exemple, l'any passat la meitat dels nous col·legiats al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona no eren catalans, no eren ni tan sols espanyols. És una professió que, és veritat, necessita, i el propi sistema necessita, si atenem a les paraules del propi president, de l'antic president, el doctor Padrós, com a mínim 5.000 milions d'injecció en recursos. I, amb tot, és un sistema absolutament punter que cada setmana ens dona una bona notícia. És un sistema que imposa, fins a cert punt, una vocació de sacrifici, guardes de 24 hores i un enorme sacrifici també personal i acadèmic, i diria fins i tot familiar. Per altra banda, respecte al sector educatiu, el que jo crec que és el moment en què aquest país abordi de ple i en profunditat com es gestiona el sector públic educatiu, perquè a mi em sembla indignant que tinguem un sector, que és veritat que és molt important, segrestant tota la política autonòmica. És un sector que, a part, no ha estat tenint els mateixos resultats, no?, que el sector sanitari. És un sector que any rere any ens informen o ens donen dades sobre la caiguda de l'ús del català, la caiguda de la qualitat dels nostres graduats o dels nostres alumnes. Ens dona dades un empitjorament a les dades PISA, a nivell de lectoescriptura, a nivell de matemàtiques, i a sobre tenim aquest segrestament. A mi em sembla, francament, fins i tot un sector que impugna els acords que els sindicats majoritaris, juntament amb la Generalitat, diguem, arriben a confeccionar, doncs em sembla que és un sector que, d'una vegada, li hauríem de mirar la cara i dir-los que no poden, no tenen la legitimitat, ho sento, per estar segrestant un país i per estar imposant demandes. Un sector que no funciona bé, i és un sector que, francament, per dir-ho tot, jo crec que s'hauria de privatitzar. La seva gestió, almenys.
Hola. Demaneu tot. Sí, un moment. Que s'han aixecat tots els talls a les carreteres, Txell Garriga?
Bon dia de nou. Sí, de moment s'haurien aixecat tots els talls. El darrer, però que encara té retenció acumulada, és a la C32 a Mataró, com ens explicava la nostra companya. I circulació encara, disculpeu, molt complicada des del Maresme per un accident, en aquest cas direcció Barcelona a Alella. La situació a la C58, un dels punts on més s'ha complicat, també ja millora. Encara hi ha cua, uns 2 quilòmetres cap a Barcelona i 5 quilòmetres cap a Sabadell. I també millora la Nacional 2 a Tordera, tallada, de fet, fins fa, en aquest cas, uns minuts.
Marc Bataller.
Demanàvem tots torn, gràcies. Sí. Obviaré la paraula...
Ha sigut el primer, vull dir que és un tema de...
No. Obviaré la paraula borratxera processista perquè entraríem en un altre debat que crec que no és el que en aquests moments
doncs és
demanes,
el...
o sí?
No, sí, ja em quedo jo el torn.
Vinga, doncs te'l cedeixo perquè crec que pensarem...
Pensarem
bastant igual tot el tema de borratxera processista, que evidentment, per deixar-ho clar, no va ser ni cap borratxera i va ser una etapa en la qual es va arribar...
No, hi ha una qüestió de fons. Acaba.
Vale. En tot cas, sí que la ressaca va ser important, eh?
Sí, la ressaca va ser important i continua sent important políticament, però no ho qualificaria de borratxera. Dos, el tema del sector sanitari. Evidentment que tenim un dels sectors sanitaris més importants d'Europa, diria jo, que està infrafinançat, i és per això que un dels motius que des de fa anys es demana a Catalunya és que es millori el finançament, i un dels sectors que estaria més beneficiat seria el sector mèdic. Per tant, en aquest sentit, puc estar d'acord. Amb el tema del sector educatiu, esmena la totalitat, si em permets, des d'un punt de vista parlamentari. De cap manera es pot privatitzar, que és l'última frase que has fet. I després també comentaves, Nacho, que segresten el país després d'un...
Ignacio, perdona.
Després d'un acord amb els sindicats majoritaris. No és cert. Comissions i UGT no són els sindicats majoritaris en educació. Precisament, ha ser un error en aquest sentit del PSC, és a dir, arribar al que van denominar un acord de país en dos sindicats que no són majoritaris d'educació, perquè el sindicat majoritari és USTEC i s'ha demostrat. Fins i tot els mateixos professors, quan va sortir professors, professores, etc., quan va sortir aquest acord, van fer una enquesta interna i més d'un 90% van estar en contra d'aquest acord. Dit això, quan deies que el sistema educatiu no és prou bo, no s'arriben a prou nivells... És cert, comprat amb prisa, però el que hem de fer és reforcem-lo. I precisament és el que estan demanant en aquests moments els mestres, professors, educadors socials, etc, etc, etc. I em quedo amb una frase que he sentit aquest matí d'un professor quan connectava a Sal, que era el problema que tenim és la pobresa i el que volem és integració respecte a les aules, perquè el tema de les aules va més enllà dels professors que ensenyen la lliçó com era abans. Ens trobem en un moment en què s'ha de fer integració social, integració des d'un punt de vista, com diu aquest professor, de pobresa, de barris excloents, i el que es necessiten és més recursos, que és el que estan demanant tota aquesta setmana els professors, professores i tot el personal educatiu. Et cedeixo la paraula de la borratxera.
No, sí, sí, perquè... I que explica moltes coses d'on estem avui. Hi ha una mena de pensament totalment desmentible, que és que en aquest país durant 10 anys no es van resoldre els problemes perquè hi havia el procés, quan va ser exactament al revés. Hi va haver un procés perquè no s'estaven resolent els problemes, particularment aquells que depenien de l'Estat espanyol, que són molts. Entre ells, els 22.000 milions d'euros que cada any es paguen a la diferència entre allò que paguem els catalans en impostos, també tu, Ignacio, i allò que reps a canvi, també tu, Ignacio. És a dir, sumant els impostos de l'Ignacio, de la Marta, del Ricard, del tècnic de so i tal, s'aconsegueix recaptar 75.000 milions d'euros. 77.000. I n'arriben a Catalunya 55.000. Amb aquests 22.000 milions d'euros es poden pagar guàrdies, es poden pagar augments de sou, es poden pagar aules d'integració, es poden pagar totes les reclamacions que avui estan al carrer. Que després com es gestionen aquestes engrunes és una altra qüestió. Però tornarem al cap del carrer, perquè avui dia el Parlament, el PSC, diu que està a favor de la cessió de la IRPF. Esquerra Republicana diu que està a favor de l'IRPF. Comuns diu que està a favor de l'IRPF. Junts diu que està a favor de la cessió de l'IRPF. PP, si li preguntessin privadament, no sé què farien. A Euskadi estan absolutament a favor del concert econòmic. És igual. I si li sumes també a Aliança Catalana, que en són dos, hi ha ara mateix 105 de 135 diputats que estan a favor. Per tant, hi ha un consens, hi ha una cosa transversal a Catalunya que diu que Catalunya vol gestionar els seus impostos. I amb què topa? Amb Espanya, que no els vol cedir. D'aquí se'n va generar un procés, i auguro que se'n generarà un altre. I sobre la paraula borratxera, en tant que perdre els estreps, si aquí algú va perdre els estreps, va ser l'Estat espanyol reprimint amb porres una jornada electoral que era unes urnes, que després li podies haver fet el cas que volguessis i la legitimitat que volguessis, com va passar amb el 9-N, que va haver una jornada i se la van passar pel folre, però com a mínim no van hostiar la gent. I l'1 d'octubre, qui va tenir un mal de borratxera va ser l'Estat espanyol, que no va saber ni visibilitzar ni el corrent de fons ni les urnes on estaven, i va respondre amb una borratxera repressiva.
Jo el primer que diré és que potser no ha estat encertada la paraula borratxera. Potser no ha estat encertada. Els comentaris que feu tant en Marc com el Jofre són més que dients, però és veritat, em concedireu que durant els anys del procés només parlàvem de com arribar a la independència, i de fet, fins i tot dins del propi independentisme hi havia doncs la pulsió que mencionava el Jofre sobre què faríem un cop siguéssim independents, però hi havia molta crítica dins de l'independentisme que parlava del model de Catalunya. Però és veritat que parlàvem fonamentalment de com fer, o els mitjans de comunicació o la població en general parlava fonamentalment d'arribar primer a la independència.
Però per millorar el país.
Els mestres continuen cobrant,
no dubte, no
es va descuidar. Els mestres continuaven cobrant.
No es va descuidar ningú.
La nòmina del 30 d'octubre del 2017...
És que no es va fer un procés constituent, com en aquell moment va sortir, de dir, veure, sí, què volem?
Però,
què volem?
Però que hi ha un mantra...
Un exèrcit,
sí,
pagar impostos...
Sí, sí,
pagar...
sí,
però, això estava previst després,
però,
com a consell d'independència.
Però som éssers multineuronals que podem pensar i com tant. Ens imaginem la Catalunya del futur i continuar pagant nòmines. El 30 d'octubre del 2017, sí, sí, tres dies després de la DUI, els mestres van cobrar la seva nòmina.
Sí, sí, però jo no he dit que no es fes res a Catalunya. Jo he dit que ara, avui, a la Catalunya d'avui, parlem molt més de trens i embassaments, i parlem molt més de model econòmic, i parlem més d'habitatge, més del que vam parlar fa... Crec que això no és una afirmació esbojarrada. Uh-huh. Pel que fa al sector...
No, no.
I atès que tenim també cert consens respecte al sector sanitari, jo, si em permeteu, parlaré del sector educatiu, perquè crec, de veritat, que jo crec que és el gran repte de la Catalunya competitiva que volem o que hem d'aspirar a crear. I una Catalunya que s'assembli una mica més, ja no només a afegir recursos, per suposat, el gran ascensor social de la socialdemocràcia són la sanitat i l'educació, que han d'estar públicament garantitzades. Això no significa necessàriament públicament subministrades, però públicament garantitzades.
És que abans has parlat de privada.
Bueno, la gestió hauria de ser privada, semblant a les universitats que competeixen entre elles per oferir el millor servei, donar un xec educatiu a les famílies perquè escollin, com es fa a Madrid, perquè escollin la
si defensem el model de Madrid ja estem als antípodes.
O a Castell i Lleó, que són la comunitat autònoma on més s'inverteix en educació, per exemple, per habitant. Però deixar, per exemple, llibertat educativa. I és veritat, hi ha coses que reclamen els docents avui dia, com reduir les ràtios, com reduir les aules. Per exemple, acabar fins i tot, no ho diuen amb tanta contundència, crec, però acabar amb l'escola inclusiva, perquè el que estem fent, aquest model que ha de combatre...
Amb l'escola inclusiva, no, potenciar-la, en tot cas, millorar-la.
Jo crec que l'escola inclusiva ha estat un gran alentidor, ha suposat una ralentització a les aules, perquè ni s'està ajudant a qui necessita ajuda dins l'escola inclusiva, ni s'està ajudant a l'alumne.
Una cosa és,
diguem,
que no funcioni, l'altra és, com dius tu, carregar-te-la, i perdona l'expressió. L'altra cosa és que s'ha de millorar molt l'escola inclusiva, que és una de les grans demandes de precisament d'aquests dies del sector educatiu.
Sí, però amb escomeses específiques. Ara, el que, per exemple, amb aquest mantra de la inclusió i amb aquesta idea de fer de l'educació com el gran vector per solucionar tots els mals del món, ja sigui el del reciclatge, ja sigui el de la inclusivitat, al final el que hem fet és carregar el sistema educatiu d'una sèrie d'obligacions que crec que en primer lloc no li pertoquen, i en segon el que fan és fer-lo menys competitiu i oferir una pitjor atenció als alumnes que han d'aprendre, i han d'aprendre sobretot a integrar-se en un sector laboral.
Marta Pascal.
A veure, hi ha diverses coses. Jo sempre, entre el públic i el privat, m'agrada triar l'entremig, que és la col·laboració entre el públic i el privat. Com a model, no? Per tant...
Com la concertada.
Però això vol dir donar valor al públic i al privat. Per mi, la col·laboració públic-privat és donar valor als dos i fer que casin en allò que cadascú fa millor. Però bé, a partir d'aquí, evidentment, venim de dinàmiques molt fetes i que canviar algunes coses costa. Això en primer terme. Respecte al tema del processisme, no em sé estar de fer un comentari que el faig. Sí, efectivament, Ignacio, saps que el tema borratxera segurament no era el millor terme. Jo entenc el que dius. Jo, que vaig viure el procés en primera persona i que he dit públicament, ho he dit moltes vegades i tornaré a dir, que la foto de després del procés del país que ens queda a mi no m'agrada, per tant, hi ha coses mal fetes per una banda i per l'altra. És veritat que en tota la història de Catalunya i d'Espanya el gran elefant dins de l'habitació ha estat l'encaix de Catalunya-Espanya, que alguns doncs el conceben d'una manera i els altres el conceben d'una altra. I evidentment, això s'ha de resoldre, i en algun moment s'haurà de resoldre, perquè a dia d'avui encara segueix condicionant la política catalana i la política espanyola. No? Per tant, sobre això penso que també val la pena mirar-nos-ho des d'aquest punt de vista. Dos comentaris que també em permeten analitzar una mica el que parlàvem abans amb la Lluïsa Moret. Jo crec que ara entrarem en un escenari de dia de la marmota una mica pesat. Que de fet ja l'hem tingut en l'últim mes i que ara tornarem a ser aquí, on el govern dirà per responsabilitat, pressupostos, només estem en la pantalla de pressupostos i no ens imaginem cap altre escenari que el de pressupostos, i evidentment Esquerra Republicana dirà no ens imaginem cap altre escenari de IRPF, etc. Però és veritat que el fet de que avui, o sigui, que demà divendres, doncs, no hi hagi la votació a l'esmena a la totalitat i, per tant, vol dir que no, els pressupostos han estat retirats, això té conseqüències, perquè no tenir pressupostos té conseqüències. En els governs europeus, i això sempre ho intento explicar als meus estudiants, dic els governs europeus perquè segurament són els que podem més fàcilment comparar-nos, quan un primer ministre i un ministre d'Economia no poden aprovar pressupostos, d'entrada, normalment, el ministre d'Economia poses a disposició el càrrec, no dic que hagi de dimitir, però és a dir, és una sotregada des d'un punt de vista polític, i el que passa que nosaltres portem uns anys aquí en què no tenir pressupostos, doncs vine, hem anat fent, i evidentment tu pots seguir i la decisió és política, aturo la legislatura, no l'aturo, però jo crec que els ciutadans han de saber que efectivament no tenir pressupostos té conseqüències. Ho dic perquè tu, Ricard, li has preguntat, home, i què vol dir les mesures anticrisi? Ah, no, sí, esclar, no les tindrem, per tant, això a vegades té l'efecte, diguem-ne, contrari, que és que la ciutadania diu, facin el favor de posar-se d'acord, per favor, perquè, és clar, això ens afecta a tots. Ara bé, també aquí, posant-me en la pell dels que estan negociant, jo entenc, diguem-ne, el president Illa, que va dir, doncs, ho porto, aprovo, faig inicio, no?, el procés parlamentari, per tant, aprovant els pressupostos el 27 de febrer, em sembla, també entenc Esquerra Republicana. El que no em convenç d'argument és mandeu-vos una. No, diu, és que vosaltres ens va... Jo i Salvador Illa vaig aprovar els pressupostos del president Aragonès per responsabilitat, ergo Oriol Junqueras m'has d'aprovar els pressupostos també per responsabilitat. Jo crec que en política això no acaba de funcionar, perquè és extraordinàriament legítim tenir un punt de vista diferent sobre aquella llei, concretament la de pressupostos. I no passa res, serem igual d'amics i d'adversaris, no? Perquè si no, entrem en una dinàmica que, com que jo t'ho vaig fer una vegada... No, escolti, és que en política tu legítimament pots dir jo discrepo d'allò, em quedo estrictament a l'oposició, faré una oposició responsable 4 anys i la meva posició sí, igual de legítima,
no? Sí, però
són
socis.
Ho són d'investidura. Ho són d'investidura. No, no, però en aquest sentit, ho dic sí, perquè sí. Jo crec que n'hi ha per totes dues bandes, però en tot el relat que fa el govern, a mi aquest és l'únic que quan el sento
però
no em sembla realista
si no,
en com
si
és
no
la política.
Si tu no pressupostos, no? Vol dir que no li renoves la confiança al govern.
O sigui, li estàs dient...
Al govern que no li tens la mateixa confiança que li donies
bueno,
quan la vas
dient,
investir.
La llei sí, més sí. Important Va. Que pots fer, no comptes amb mi. Ara, jo, per exemple, valoro que tenim 3 mesos més per davant.
Sí.
Ara això serà... Un rosari.
Molt breu, Marc.
Sí, molt ràpid. Abans la Marta parlava, no? Mandeus una, perquè el PSC en el
bueno,
seu
ja
moment...
Bueno, ja m'enteneu, el mandeus una.
Sí, no, perquè jo es referia que en el seu moment el PSC va aprovar 2 pressupostos al govern de Pere Aragonès, però no van ser gratuïts. És que, clar, sembla que ho haguéssim fet per gratuïtat. Recordem que el que van arrencar va ser el compromís de la Ronda Nord de Sabadell, en el qual Esquerra estava completament en desacord i que va obligar que dimitís un conseller, i el segon pressupost, que al final no es va aprovar, pels comuns, era l'ampliació de l'aeroport. Per tant, aquí tothom va fer política i tothom va fer negociació, que precisament és això, la política, valgui la redundància. No era una responsabilitat gratuïta, repeteixo.
Alicia Romero, que ha confirmat que el suplement inclou millores a mestres i Mossos. Albert Prat.
Sí, aquest suplement de crèdit que frega els 6.000 milions d'euros, concretament 5.988 milions. Diu que el govern són tots els diners que ha pogut esgarrapar. Estem davant, ha dit, d'un increment molt alt, que són calés que bàsicament serviran per engranar la maquinària de la Generalitat, per pagar els sous dels treballadors, però també diu que han suat per poder complir amb els sindicats i assegurar a mestres i Mossos les millores salarials. També ha confirmat que hi ha projectes que aguanten, per exemple, una nova convocatòria del Pla de Barris, una i no dues, o les bonificacions al transport públic. Ja ha deixat molt clar que no tenen cap ganes d'aprovar un altre suplement de crèdit i que per això han anat al màxim. Diu, hem anat al límit.
De seguida amb nosaltres Maruja Torres, excorresponsal de guerra al Líban, i també Lourdes Vidal, professora de Relacions Internacionals de Blanquerna a la Universitat Ramon Llull. Volem parlar del que està passant a l'Iran i també posar abans l'accent a Cuba, perquè aquestes últimes hores Donald Trump també assenyala l'illa de Cuba i, de fet, hi ha una altra acció humanitària que s'està organitzant, un vaixell que sortirà des de Mèxic fins a Cuba en una acció simbòlica per emular també aquella flotilla de Gaza per mostrar el suport al país caribeny davant d'aquest bloqueig energètic que està vivint dels Estats Units. Vam saludar a aquesta hora Bernat Lautaro, que farà aquesta travessia. Bernat, què tal? Bon dia.
Bon dia, com esteu? Aquí us parlo des de Yucatán.
Yucatán. Quan sortiu?
Mira, sortim aquesta mitjanit, hora catalana, aquí són passades les 2 de la matinada, però sortirem a la 5 de la tarda, serà la mitjanit, hora de Catalunya.
Mm. I quantes embarcacions hi viatgeu? Quin és el pla de viatge?
El pla de viatge és que en 2 dies i mig hauríem d'arribar a l'Havana, sortint de la península de Yucatán. Sortim un vaixell gros, carregat d'unes 30 tonelades d'ajuda humanitària i una trentena de plaques solars, a veure, ho tinc aquí apuntat, i després s'ajuntaran dos velers que surten de l'estat de Quintana Roo. Així que arribarem a aquestes 3 embarcacions al voltant del dia 21-22, en el que s'ha convocat una gran trobada de solidaritat internacional en la ciutat de La Habana.
Mm. Quins suports heu rebut des de Catalunya, des d'Espanya?
El que més s'ha rebut des de l'estat espanyol és doncs, diferents organitzacions de solidaritat amb Cuba que porten molts anys participant dels viatges que s'han fet cap allà i, sobretot, difonent la tasca solidària que s'ha fet de forma internacionalista per part del país. El que més ha cridat l'atenció ha sigut les darreres relacions entre el govern espanyol i el govern cubà, que, recordem-ho, des de l'obertura que es va fer post la pèrdua del govern de Mariano Rajoy i especialment des de José María Aznar, hi ha hagut una obertura molt gran per part de l'estat espanyol cap a les empreses que treballen a Cuba i cap al govern cubà, precisament per l'interès en el sector turístic, del qual la meitat de les empreses que treballen allà a Cuba són espanyoles. Aleshores, a dia d'avui, per part del govern espanyol s'ha mantingut una tendència a brindar ajuda humanitària a l'illa, malgrat aquest estrangulament que s'està fent des del govern de Trump, de la mateixa manera que s'ha fet molt en la línia del que s'ha fet des del govern mexicà de Claudia Sheinbaum, que és enviar ajuda humanitària malgrat això. Sí.
He vist que s'hi sumen metges activistes en aquesta iniciativa, també sindicats, artistes, hi ha també dirigents polítics com Pablo Iglesias, també Gerardo Pisarello, o Jeremy Corbyn, no? El laborista també s'hi suma. Diries que hi ha la mateixa visió del que passa a Cuba en tota l'esquerra?
Bé, jo crec que hi ha un gran ventall de l'esquerra, però més enllà del que podem considerar sobre discursos una mica manipulats sobre l'ús dels drets humans i tot plegat, utilitzat d'una forma una miqueta masella i demagògica sobre els drets, sobre quins drets s'haurien de garantir i sobre quines persones, crec que hi ha una opinió bastant comú a l'esquerra de que Cuba representa un fet històric exemplar i molt inspirador per totes les lluites socials d'emancipació dels pobles del sud global i contra les colònies i de les metròpolis, i especialment per la classe treballadora d'arreu del món. Aleshores, hi ha un sentit comú en què s'ha de donar suport a Cuba de la mateixa manera que ella ha inspirat a tantes lluites arreu del món, com per exemple l'alliberament d'Angola i Namíbia, o ajudar en la fi de l'apartheid de Sud-àfrica, per posar només un exemple.
És Bernat Lautaro, a punt de sortir amb aquesta flotilla humanitària des de Mèxic fins a Cuba. Ho seguirem, Bernat. Gràcies per acompanyar-nos. Bon viatge.
Moltes gràcies. Estigueu bé. Bon dia.
Fem ara una connexió per saber les novetats del Corte Inglés. Bon dia.
Hola, bon dia. Fins diumenge 22 de març, aprofita el supertecnopreus del Corte Inglés i d'Hipercor i emporta't fins a un 20% de descompte en electrònica i electrodomèstics. Portàtils, mòbils, smartwatches, el televisor de pantalla gran, un frigorífic, la rentadora, el forn que necessites i tot de les marques més bones. Supertecnopreus, amb totes les facilitats i els tecnoavantatges que només t'ofereix el Corte Inglés, com l'assegurança gratuïta de 3 mesos i molt més. Ah, i recorda que tens un 25% de descompte en aires condicionats. Només fins diumenge 22, Supertecnopreus, amb fins a un 20% de descompte en electrònica i electrodomèstics, a la botiga, web i app del Corte Inglés, i també a Hipercor. Aprofita-ho, consulta els models i les marques que hi participen i que estan de promoció. I el diumenge 10 de maig arriba la cursa del Corte Inglés i volem que hi siguis. Corre a favor de la Fundació Johan Cruyff i suma't a la causa. Inscripcions gratuïtes a la web lacursa.barcelona. El diumenge 10 de maig, Barcelona és la cursa. Això és tot per avui. Adeu, fins demà.
El matí de Catalunya Ràdio.
Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
Arriba la novena edició de les Jornades Gastronòmiques del Camí Ignasià.
El 21 i 22 de març, vine al claustre del Museu del Barroc de Catalunya i gaudeix de show cooking, tast i mercat amb alguns dels millors productes de proximitat i el camí.
I aquest any amb la cuinera salvatge Maria Nicolau i la cuina del Bages com a protagonistes.
Més informació i inscripcions a manresaturisme.cat i l'oficina de turisme de Manresa.
Benvinguts a la renaixença del segle XX.
Se'm resisteix, no puc, tio, no puc. O sigui, sé fer de tot una mica, però la llauneria, no puc. Vaig a canviar una connexió, poso una mica de teflon, tanques l'aigua, llavors la tornes a obrir, quan obres, una goteta, sempre.
Sempre la goteta.
Jo la goteta sempre és culpa de la pròstata. No m'ho cas.
Has provat amb el teflon?
No!
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
A l'Àgora, amb Marc Batallé, amb Jofre Llombart, amb Ignacio Rigau i amb Marta Pascal. Continua la guerra a l'Orient Mitjà, amb el focus molt posat en les infraestructures energètiques de la regió. A les últimes hores, el règim de Teheran ha atacat empreses de gas de Qatar i refineries també de la petroliera saudita Aramco. Ha estat la resposta iraniana a l'atac israelià contra el jaciment de gas de South Pars, que és el més gran del món. Per cert, Sobre aquest atac, Donald Trump ha dit que els Estats Units no hi han participat i no en sabien res. De la situació a l'Orient Mitjà en podem parlar a aquesta hora amb dues persones que coneixen molt bé la zona, el que hi passa i també les repercussions geopolítiques. Una d'elles és la periodista Maruja Torres. Maruja, bon dia.
Hola, bon dia. Us recordo que estic retirada.
Sí, retirada, però hi vas estar molts anys de corresponsal a l'Iban. Quants anys, Maruja?
No, de corresponsal no, d'engegada especial.
Mira, enviada especial. I va cobrir també la guerra entre aquest país i Israel. I també tenim amb nosaltres Lourdes Vidal, que és professora de Relacions Internacionals de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Què tal, Lourdes? Bon dia.
Bon dia.
I gràcies de nou per acompanyar-nos. D'entrada, us ho pregunto, de fet, a les dues. Quina evolució preveieu que tingui aquesta guerra, Maruja?
Jo dolenta, i no veig la fi, perquè no veig un pla, només veig el pla d'Israel, que és destrutar tot el que és Orient Mitjà per convertir-se amb la potència hegemònica, que a més té les bombes atòmiques, o sigui, és pensionar-se i utilitzar aquest tonto útil que més està forrant, que és el Trump, perquè l'ajudi en la feina, i ja està, i poca esperança tinc.
Lourdes?
El problema és que no sabem l'objectiu de la guerra, i llavors, clar, és molt difícil de saber quan s'acabarà o com es pot acabar, perquè no sabem quin és l'objectiu d'aquesta guerra. És decapitar el règim iranià, això en principi ja està fet, però, bueno, desmantellar el règim, això no és tan fàcil de saber si s'ha fet, destruir les instal·lacions o la capacitat nuclear, això teòricament ja s'havia fet al juny.
Controlar el territori és molt complicat.
Controlar el territori, no, això no ho faran.
No.
Vull dir, almenys no en un curt, mig, ni molt llarg termini. Vull dir, aquí el territori iranià no l'ha controlat ningú. I llavors, clar, és molt difícil. És a dir, si ho mirem des de la perspectiva d'Israel, és una guerra que tendirà a allargar-se, perquè Israel té uns objectius molt més maximalistes, territorials també, no? I, per tant, segurament és més possible que s'allargui. Per als Estats Units, possiblement, ja anirien a una altra cosa, perquè tenen un ritme gairebé de TikTok a l'hora de fer política exterior.
Ja
no?
Està enfocant cap a Cuba, ara ho explicàvem.
Ara ja està, anem
no?
cap a Cuba, ja han fet, ja està fet. Però, a més, el que dona la sensació és una mica que Estats Units, malauradament, no, actua sense tindre en compte els càlculs sobre la taula, no? Coses que semblen inviables. És a dir, era obvi el que passaria a l'estret d'Hormuz. Mm. És el més obvi.
Però és veritat això que dius, Lourdes, que la sensació des de fora és que Donald Trump no calcula els efectes i que ara està atrapat en una guerra en què no veu la sortida i, a més, tindrà conseqüències econòmiques, perquè el que està passant amb el petroli comença a ser un tema important i seriós, que tindrà un efecte directe al que està passant també a casa nostra. Els preus dels aliments segur que acabaran pujant a casa nostra.
Tot és que és el petroli, són els fertilitzants, vull dir, són tots els productes que depenen d'això i, a més, està canviant una altra vegada. Des de la perspectiva europea és molt complicat, perquè, clar, està afectant les dependències, és a dir, està posant sobre la taula altre cop les dependències energètiques de la Unió Europea. Està beneficiant Rússia, perquè Rússia pot tornar a vendre una altra vegada, no? per apaivagar una mica l'emergència. Per tant, a qui està beneficiant aquesta guerra? És evident que no és als iranians d'entrada. Quan, a més, tinguem en compte una cosa, durant la guerra els iranians han continuat, Iran ha continuat tenint capacitat d'exportar a Xina, perquè Iran té corredors paral·lels que li permeten seguir exportant perquè ja està preparat per aquesta eventualitat de la guerra. Mm. Per tant, i a més, el que veiem amb Trump és que també té aquesta tendència a fer això, no? Que és primer faig i llavors quan veig que les conseqüències econòmiques, que eren molt previsibles i tots veien, però sembla que ell no? Són massa gruixudes, llavors faig un pas enrere que mai presentarà com un pas enrere. Presentarà com una victòria consumada i finalitzada. Per tant, jo crec que aquí està tot sobre la negociació entre Israel i Estats Units i qui tindrà més capacitat d'arrossegar l'altre.
Amb l'acord de pau, Maruja, vam tenir l'ocasió d'anar a Jerusalem i realment era al·lucinant veure com molts israelians abanderaven amb pancartes la cara de Donald Trump, com si fos el gran salvador d'Israel. Al final també Donald Trump està participant d'això, no?
Suposo que eren partidaris de Netanyahu, que
sí.
Per cert, ara que ha atacat l'Iran són el 93% de la població. Era xocant, però el dimoni iranià per Israel ha sigut sempre molt fort, no? Ha sigut l'enemic gran i, a més, viceversa també, no? El cas és que Iran no els hi ha atacat encara. Iran no té la bomba atòmica. Iran va ser l'excusa per arrossegar Trump a aquesta aventura embogida absolutament. Aleshores, els acords de pau que dius tu, mira, els que firma Israel són paper mullat sempre, no? I m'agradaria molt que es destaqués, que no oblidéssim que tot va començar el genocidi de Gaza i que estan intentant fer el mateix al Líban. Apropiar-se de territori, expulsar la gent en uns èxodes que són molt perillosos perquè, a més, posen en perill també a la part del Líban, que està menys atacada, diguem-ne, que només és més selectivament, però que poden revoltar-se entre ells, perquè la multiculturalitat al Líban és una cosa molt interessant, però que de quan en quan esclata i trenca les costures, no? Per tant, el mateix exèrcit libanès no té armes ni artilleria perquè Israel no els hi permet tenir, no és que se'ls hi vengui, no? Aleshores també estan dividits en comunitats. Es pot esclatar una, no voldria jo, però una guerra civil també és un perill, no? 1 milió de refugiats a la resta del Líban són moltes persones, són moltes dones amb un botanín al carrer fent el dejalar dels seus fills, no? I encara que s'han organitzat moltes, moltes bones persones de Beirut i de la resta del Líban per ajudar-los, clar, no hi queden, és un país molt petit. És una tragèdia, és una tragèdia, i tot ve d'haver consentit, d'haver-li consentit un genocidi que continua, per cert.
De fet, la missió de pau de l'ONU al Líban ja ha dit que la situació al país és profundament preocupant, ha dit.
Aquests pobres soldats que estan de l'UNIFIL allà al sud, hi he anat moltes vegades quan vivia allà, són gent que ara estan no poden fer feina defensiva, només poden avisar que venen aquests, que venen els altres. I quan venen els altres, que són els israelians, que estan els millor armats, es foten dintre d'un búnquer. Com sabem, molts periodistes ara han de seguir les guerres des de búnquers. Per exemple, a Ucraïna, sí. Que és la guerra dels drons, no? Llavors tot està canviant molt, i tot està canviant per molt pitjor. O sigui,
perquè, no sé. Lourdes, quina capacitat té l'Iran de fer mal a Israel i als Estats Units?
Bueno, això, evidentment, no és ciència exacta, perquè no sabem quines capacitats té encara, no? Però crec que lo interessant no és tant la capacitat de fer mal com la capacitat de resistir. Crec que aquí...
Aquesta és molt gran.
Aquesta és gran. I aquesta ha demostrat històricament que Iran és un país que... I el poble iranià és un poble que resisteix molt les embestides externes. I que davant d'embestides externes, no? Històricament des d'Alexandre fins a les conquestes mongols, han tingut, no?, una resposta de molta més unitat iraniana i d'un reforç de la seva supervivència. No? Llavors, clar, capacitat d'atacar, diguem, no sabem, no?, fins a quin punt, diguem, té capacitat nuclear o no, segurament, pensem que ja no en pot tenir massa, no?, però crec que és clau, no?, per part d'Israel i d'Estats Units, reforçar aquesta idea de que Iran té capacitat d'atacar-los a ells, perquè llavors és la manera que justifiquen l'ofensiva. No? Si no hi ha un element victimitzador, no? Ja. Difícilment pots justificar una guerra. I, en canvi, crec que és menys té la capacitat
mateix,
de resistència.
Estats Units ho té molt difícil. Donald Trump ho té molt cru ara mateix. Hi ha unes eleccions a mig termini, el mes de novembre, em sembla que són octubre-novembre, que es... tot apunta que perilla la seva supervivència, perquè si li fan un procés d'impeachment, Donald Trump cau de la presidència. Té una crisi econòmica que segurament s'eixamplarà en els propers mesos. Una supeditació de Benjamin Netanyahu molt evident. Per tant, vas debilitant també aquest lideratge, no?
Clar, això pot ser contraproduent. És a dir, de vegades el que veiem és que aquests líders forts, no?, quan se troben més acorralats és quan fan mesures o polítiques més extremes, no? És a dir, això, en lloc de potser moderar-lo i posar-lo al seu lloc, el que pot fer és que vagi, diguem, a buscar l'última conseqüència fins al final per treure'n un benefici. Després, el que és guany o pèrdua amb Trump és tot relatiu, no? Aquella màxima del sempre dir que guanyes, no? Sempre clamar la victòria, no? Doncs aquesta és una màxima que ho hem vist sempre, és a dir, no perd mai, ell sempre guanya, no? Llavors és com aconsegueix vendre això davant de la seva opinió pública.
Maruja.
Estic completament d'acord amb el que diu la senyora Vidal, en tot el que ha dit. I a més, jo veig una cosa, com que soc molt vella i estic més aviat boja, també veig que és molt possible que el senyor Trump elimini les eleccions del midterm. Perquè farà una escena al despatx oval aquest que té, es voltarà de gent indescriptible i dirà que el país necessita superar aquesta etapa. Va ser el senyor que va impulsar l'assetjament del Congrés, no? Jo no em refio gens d'aquesta persona sí. com si fos un president normal. És una avançada d'un dictador.
Clar, que això que diu la Mariujo ara et pot semblar tot surrealista, però és que n'ha fet tantes que no ho preveiem, que clar, que dius, és que és... No, ja, però és que n'hem vist de... Ningú s'imaginava que ara atacaria Cuba, el Groenlàndia, ningú s'imaginava tot el que va generar al voltant de Groenlàndia. Vull dir que no...
I després a veure què farà, a veure... Jo crec que ara mirar cap a Cuba és també una manera d'intentar buscar una sortida de victoriosa, no? És a dir, m'he liat amb un Iran que no puc doblegar fàcilment, pensava que seria un escenari a la veneçolana i no ho és, evidentment, però Cuba potser sí que ho tinc més a l'abast i això li donaria una victòria. Pensem una cosa, és a dir, el que deia la Maruja al principi, és a dir, la